Un quart d'horeta ens separa del punt de les 11 del matí i és moment d'agafar les crispetes, de posar-nos còmodes aquí a l'estudi. Arriba l'Ivan Lara, és un home polifacètic. La setmana passada, fa tot just una setmana, ens parlava del procés constituent, de la Constitució. Estava aquí com a politòleg al cafè i avui el tinc aquí parlant de sèries. Ivan, no pares. Bon dia.
Bon dia, Albert, què tal?
Clar, i ahir aquest senyor em diu, parlarem d'això. Clar, em va tindre tota la tarda veient una sèrie, no vaig poder fer res. No em pots tenir així.
Bueno,
i enviar-me missatges a les 8 del vespre. No em pots tenir així.
Així la gent valorarà més el Gavi, que el tinc així cada mes.
Clar.
Ara tu, que ho has vist una vegada...
Clar, a mi no em pots tenir, perquè em vaig anar a dormir tard veient... Parlarem d'aquesta sèrie. Bueno, vale, va, anem a veure la sèrie. Vaig veure dos capítols, perquè és una miqueta llargueta, però bueno. De què parlarem avui, Ivan?
Mira, si vols, abans de dir-ho, jo crec que molta gent ja us reconeixerà només per la... No parlarem d'aquesta, però ens situarem amb aquesta primera.
Doncs som-hi.
Això molta gent s'haurà situat ara, però segurament és la sèrie més popular que hem portat aquí des de que fem aquesta secció. És The Walking Dead, una sèrie molt, molt popular, basada en un còmic també molt popular del Robert Kirkman, 11 temporades, amb molts capítols, diferents spin-offs. I avui no parlarem de The Walking Dead, però sí que en parlarem d'una de molt més interessant, però The Walking Dead ens va bé per situar el gènere del que parlarem, que és aquest de la ficció postapocalíptica.
Postapocalíptica, pandèmies, etcètera, etcètera,
sí.
I zombis i aquestes coses, eh?
Sí, al final és la vida que queda, ja ho diu el nom, no?, després d'un apocalipsi, on trets principals. Queda poca gent, queden pocs recursos, hi ha algun element xungo per allà voltant, com deies tu ara, no? Zombis, virus, algun bolet que fa coses estranyes, extraterrestres fins i tot, però el pitjor enemic són sempre els altres humans que queden, ¿vale? I en tenim diferents exemples. De fet, si jo llegeixo això ara, segurament és dels llibres que més compartim entre tots els d'una certa generació que l'hem llegit al col·le, que és L'Alba, una noia de 14 anys, verge i bruna, tornava de l'hort de casa seva amb un cistellet de figues negra, quan s'aturava avergonyir dos nois que n'apallissaven un altre i feien caure el toll de la resclosa i els va dir. Això...
Manuscrit del segon origen, no?
Claríssim, no? És a dir, i és una obra que tots vam llegir a escola, molta gent va llegir a escola,
sí.
I és postapocalíptica,
sí, sí.
També. És a dir, és de que s'acaba el món i queden l'Alba i el Dida, que em sembla que és d'ella, i veiem com ressorgeix una mica tot plegat. Aquesta no és tan hard, diguéssim, com algunes de les que portarem avui, però seria aquest rotllo. Seria també Soc Llegenda i moltes altres, sí?
I què em portes avui? Què em vas fer veure ahir la tarda? Almenys, clar, no m'he pogut veure-la tota, perquè si no encara no hagués pogut venir aquí. El Gavi em va dir, tu a les 10 has d'estar aquí presentant el programa. Igual no hagués arribat, eh?
Sí, sí, home, clar. Mira, vam canviar última hora de sèrie perquè en portàvem una altra i ja farem algun altre dia, però ara d'aquí poc s'estrena la segona temporada, ja n'hem començat a parlar molt, i vam decidir que avui parlaríem d'aquesta sèrie d'aquí. Doncs això és The Last of Us. És una sèrie, per si vols que ens situem d'entrada com fem sempre, és una sèrie canadenca, que jo crec que en aquest moment de conflicte Estats Units-Canadà ja és interessant veure una sèrie canadenca. Es pot veure a HBO Max, tot i que tu dius que a Movistar...
A Movistar, a través de Max, jo crec que els que tenim Movistar... Parlo d'Espanya, clar, estic parlant d'Espanya. Jo hi vaig poder-la veure, vaig veure un parell de capítols. I clar, ara que parlaves d'Estats Units, clar, en el primer episodi, com que això comença, remunta al 2003, fotografia a l'escola de George Bush.
Sí, sí, sí. Vull dir, és canadenca de producció i, de fet, una part de l'acció passa al Canadà, però sí, ens parla també de molt dels Estats Units. Sí. Els creadors són el Craig Mazin i el Neil Druckmann. Està basada en un videojoc. De fet, és una sèrie molt interessant. A mi em va interessar a l'inici perquè deien que era la primera sèrie basada en un videojoc que realment pagava la pena o que realment era una bona adaptació. I aquesta part de reforçar els videojocs com a obres de ficció i obres de creació crec que també és interessant.
I havies jugat?
No, no.
Jo
no.
Tampoc, eh?
Jo soc molt poc de videojocs i, per tant, no. Però em va interessar aquesta part de recuperar aquesta ficció. Tinc un nebot que sí que ja havia jugat i que em va explicar, sí, que realment era clavada al videojoc. I després actors per reconèixer-los, eh? Hi ha el Pedro Pascal, que no ha fet Pedro Pascal en els últims anys, no? Joc de Trons, Mandalorian, Narcos, i hi ha la Bella Ramsey, també, que és l'actriu adolescent, que havia tingut un paper també a Joc de Trons, i hi ha l'Anna Torf, que havia estat a Fringe. I són capítols, com tu deies, que els més curts duren 45 minuts, però n'hi ha de 81 minuts, n'hi ha de 75 minuts. Sí. Són capítols llargs, que són minipel·lis, en certa manera, perquè molts d'ells també tenen com una acció independent.
El primer crec que és 1 hora 24 minuts, i tu em vas dir, mira't el tercer és una meravella. Jo, si el podeu veure, el tercer és una meravella, en dura 75, però em va encantar, em va agradar moltíssim.
Doncs, a veure, aquestes ficcions postapocalíptiques, per situar-nos una mica en el to de què són, de quina merda de món, si podem parlar així, els hi toca viure. Jo, mira, et porto un fragment ara d'un llibre del Cormac McCarthy, que és La carretera, The Road, i vaig molt ràpid, el tradueixo, diu, és una escena on hi ha un pare i un fill que estan travessant, diguéssim, Estats Units. De fet, hi ha una adaptació del llibre, en una pel·li on sortia el Viggo Mortensen, molt poc valorada, no va guanyar res, i a mi em va semblar un pel·liculot. És la pel·li on he passat més fred a la meva vida, perquè és tot com en un món bastant glacial. I el pare, el nen que li pregunta al pare, li diu, morirem? Jo vaig fent el diàleg entre el pare i el fill, i diu, sí, algun dia, però no ara. Però continuem al sud, sí. Per tenir més calor. Sí. Ok. Ok, què? Res, només ok. Vés a dormir. Ok. Obriré el llum una mica. És ok? Diu, sí, és ok. I després, una mica més tard, a la foscor, li diu, et puc demanar una cosa? Diu, sí, clar que pots. Què faries si moro? Doncs si moro, jo també voldré morir. Perquè puguis estar amb mi? Sí, per poder estar amb tu. Ok.
És a dir, clar... El que has llegit ara em recorda el tercer capítol, una miqueta, no? Mm-hmm. Aquesta història d'un senyor que ha passat gairebé tota la vida sol, que troba, doncs, un supervivent de la pandèmia que passen, que ell ho tinc gana, al final li acaba donant menjar, roba, s'acaben enamorant, acaben passant tota la vida junts, no faré spoiler, però al final hi ha una persona que decideix no viure més perquè està malalta, i al final, doncs, una miqueta com el relat que ara llegies.
Sí, és... A mi, per què porto aquesta sèrie, o perquè crec que en podem parlar i vincular-ho amb termes polítics? Perquè aquestes sèries generalment sempre ens parlen de molt de desconfiança, molt de... I aquí podem fer un símil molt semblant, que de fet és el que intentem fer a la secció, no? Lligar-ho la política amb les crispetes, amb el món actual. És a dir, estem en un món on per què estem demanant aquest lideratge, no? Fixem-nos que si agafem The Last of Us no en aquesta història que tu ara explicaves, sinó en moltes d'elles, si agafem The Walking Dead, si agafem qualsevol ficció d'aquestes postapocalíptiques, tenim lideratges molt autoritaris, on hem de decidir ràpid, no podem dubtar, no podem discutir, hem de decidir, tenim un perill imminent i molt proper, i per tant necessitem un lideratge molt autoritari, vale? De fet, són els lideratges que estem reclamant al món actualment, però fixem-nos en una diferència. A la sèrie, per què reclamem aquells lideratges? Perquè al final són com quan nosaltres érem caçadors-recolectors.
Sí, sí.
Tenim problemes senzills al davant, un zombi que t'ataca, una altra banda xunga que tens al davant, però no són problemes polièdrics, complexos, que hagis de decidir amb molta gent, discutir, buscar les millors solucions.
Tres o quatre. Han de prendre decisions de tres o quatre.
I allà potser, i no sempre va bé, no sempre va bé, però ja potser quadra una mica més aquests lideratges ràpids i autoritaris que tenim. El que és estrany és que en el nostre món actualment continuem reclamant aquests lideratges quan la gestió del que nosaltres hem de gestionar, canvi climàtic, envelliment de la població, crisi econòmica, situació econòmica molt complexa i molt complicada, decidim que triï una sola persona i que triï ràpid, quan en principi ens hauríem de beneficiar del que és la democràcia, no? Que és discutir-ho entre molta gent, consultar-ho amb molta gent, mirar-nos-ho de la millor manera possible i prendre decisions
molt,
més sòlides.
Però a vegades, segons quines situacions amb el canvi climàtic, és impossible arribar a acords, o pràcticament impossible.
Sí, però fem Trump ara mateix, sí, no? Que arriba no. I diu no, jo això m'ho carrego, no m'agrada, i fracking, etc. Clar, però aquest és el tipus de lideratge que estem valorant o que trobem que ens aporten solucions, no? I per què hi ha aquests lideratges? Si tirem una mica la corda enrere, hi ha un tema de desconfiança molt important. Sí. Quan tu estàs en aquestes ficcions, no? En The Walking Dead, en bona part de Last of Us, aquí a la carretera, tu trobes altres grups humans i no saps res d'ells. Vale? És a dir, no saps si et volen matar, no saps si et volen aprofitar de tu, no saps si et volen robar tot el que tens, o no saps si volen cooperar. Llavors, davant d'això, tu tens molt clar el teu grup que voleu i no en tens ni idea de què vol el seu grup, però ells tenen molt clar el que volen ells. Clar, això són unes bombolles de decisió sí. cadascú, hi ha molta desinformació, no saps el que volen ells, no et refies. A l'inici del capítol 3, quan tu deies i cau al forat sí. un dels dos personatges, l'altre és, vas armat.
Sí. Primer l'apunta amb una pistola, no el contesta...
Estàs malalt. Estàs infectat, etc. No tenim aquesta informació. Fixem-nos que ja té...
I pensa també que quan conviden el protagonista a dinar, que parlen per ràdio, han tingut algunes converses, tota l'estona està amb la pistola
clar,
al dinar.
Aleshores, això en el seu món, en aquest món de detenció constant, és normal que això passi. Uh-huh. Però en el nostre no tenim cap justificació perquè jo avui vinc aquí i desconfio de tu, perquè segurament...
No vaig armat, eh?
A mitja,
no
sóc
el Gavi, però no vaig armat.
Em tiraràs una pregunta xunga perquè jo m'equivoqui. No puc anar desconfiant per la vida. I, en canvi, és el que fem. No,
la setmana passada te'n vaig fer una i me la vas driblar.
Sí, jo crec que és el primer cop que driblo una pregunta a la meva vida i et va tocar tu la setmana passada.
Em va tocar a mi,
sí.
És que clar, em tens mania.
Doncs nosaltres no tenim aquesta necessitat, però tenim igualment, estem en aquesta polarització, mm-hmm. en aquest aïllament, i jo crec que encara, i això és la gràcia una mica d'aquesta secció, jo crec que encara que sembli molt estrany, podem utilitzar aquestes sèries o aquestes pel·lis o aquestes ficcions per entendre quines són les conseqüències d'aquest aïllament, d'aquestes bombolles, d'aquesta polarització extrema cap a la que estem avançant. Evidentment, no hi haurà zombis, ni ens trobarem amb el tema del cordíceps o el virus o el que sigui que ens farà que estiguem tots lluitant per la nostra vida, però sí que veiem les conseqüències d'estar aïllats, de cadascú decidir per la seva banda. I si eliminem els zombis i eliminem la resta d'elements més estranys, ens podem reconèixer una mica de quines són les conseqüències de viure com vivim una mica ara. Uh-huh. I ara, si et sembla, sí que anem, podem posar un tall del sí. capítol 3, el que comentaves. Today, you new world order jackboot.
My name's Frank. Here's the thing, Frank. If I feed you, then every bum you talk to about it is going to show up here looking for a free lunch.
I això és el que comentava, són el Frank i el Bill, els dos protagonistes del sí. capítol 3, que és una minipel·li en si mateixa, de fet va ser molt... molt, molt comentada i va tenir moltes crítiques i positives i negatives.
Està molt ben fet.
Però a mi el que m'interessa d'aquest capítol és l'alternativa. És a dir, és com passem en un món on ningú confia en ningú a què passa quan confiem en els uns en els altres, no? I també és aquesta metàfora de com pot sorgir l'amor, es poden enamorar dues persones...
desconegudes.
En un món com aquell, i cooperar amb d'altres persones, i cooperar realment, i creure's, i confiar els uns als altres, tot i que puguis pensar-te que en algun moment et poden fotre la casa, et poden matar, es poden quedar amb tot el teu...
Però al mateix moment, un dels protagonistes, quan arriba el protagonista de la sèrie, sap, diu, si tu llegeixes aquesta carta vol dir que ets tu i pots agafar el que vulguis. Mm-hmm. No et conec molt... Podria ser el meu enemic, però sé que si estàs aquí, tu sabies la contrasenya, no has caigut en cap dels meus paranys i pots endur-te el que vulguis.
Uh-huh. Però, clar, ells no confien d'entrada.
No hi havia confiança, però al cap i a la fi li escriu la carta i ja acaba ben aquesta confiança.
I quan ho trenques, te n'adones de tot el que és a dir, tota la capacitat creativa que té confiar més els uns en els altres, no veure'ns com a enemics, i això de nou crec que és molt potent pel moment actual que vivim. I hi ha un apunt més només sobre uh-huh. aquest capítol.
Tenim, sí, encara mig minut, un minutet.
Aquest se'l va criticar molt de Woke, de capítol Woke, perquè són dos, els dos que s'enamoren són dos homes, etc etc. I a mi em sembla, realment, mireu-vos aquest capítol. Jo, per exemple, Brokeback Mountain, que és una pel·li, em sembla absolutament infumable, perquè si tu ja tens, diguéssim, superat integradíssim de que dos homes es poden enamorar i que dues dones es poden enamorar, la història és patètica, sí. És molt simple, és molt senzilla. Aquesta, en canvi, és una història d'amor preciosa, molt ben feta. Tu, si t'elimines això de que et volen colar models,
i que es cuiden fins al final.
Mira-te'l, i digue'm què pots trobar aquí realment de perillós o de complicat, perquè realment és un capítol rodó i perfecte.
The Last of Us és la sèrie que ens avui ha portat l'Ivan Lara. L'acabaré de veure, ja que l'he començat i que em vas tindre tota la tarda ahir a la tele, doncs me l'acabaré mirant.
13 d'abril, segona temporada.
13 d'abril, però, això ja és ja. Ivan, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
A vosaltres.
Vinga, que ens queda encara una hora de moltíssimes coses. Mira, ens ha de vindre la Ruth Casavella parlant dels museus. Farem canya als museus amb la Ruth Casavella. Trucarem a l'Òscar Fernández, que avui és el dia de la felicitat. I també doncs, tindrem les estrenes cinematogràfiques que ens porta doncs, l'especialista d'aquesta casa, l'Àlex Moldes. Fem una petita pausa, arribem al punt de les 11, ve la Sílvia Mestre, fem el butlletí i entrarem ja a l'última hora de programa.